Bueno, aunque me cueste ahora y entiendo poco, no tengo ninguna duda de que, bueno, dentro de poco alguna pregunta podré contestar en catalán.
¡Molt bé!
Y nada, feliz de llegar aquí a este grandísimo club.
¡Bravo!
¡Molt bé!
¡Bravo!
¡Aplaudiu!
Si l'han estat criticant fa un minut.
Perdona un segon.
Per què vol que aplaudiu?
¡Aplaudiu!
Home, perquè és una persona, un basc, que s'interessa.
Acaben de dir que ve tarat i ara...
No, ho han dit això.
Perquè parla català.
Ara ja és el millor, perquè...
Diu que ho estudiarà.
És potser el millor fitxatge que s'ha fet al Barcelona en baix,
eh? Un canviant de criteri.
Perdona, quan va parlar en català Leos Messi?
Ara, molt bé.
Eh? Quan va parlar?
I això que... De petit aquí, eh?
Sí.
De petit aquí, eh?
I molts altres, eh? Molts altres.
I a més es diu Íñigo.
I què vol dir?
Si es diu Íñigo, deu ser parent
de Íñigo. Com que diu que no li he sentit una paraula avui, eh? Com que diu que parlarà català, que ja es podia haver preparat alguna cosa avui. Me'n vaig a dinar.
Sí, moltes gràcies per tot.
Sí, alguna cosa. Harry Styles va dir més coses que aquest.
Força Barça, que ho diuen tots.
Perdona, el que s'ho aprèn al principi no parla, com el Neymar.
Ara, molt bé.
El Neymar va fer aquest discurs. Ai, m'agrada molt a Barça, estic molt content d'estar aquí.
Ho fa igual, eh?
Però ara què fa? La rana Gustavo?
Neymar
no té res a veure.
Estic molt content.
Estic molt feliç.
Mira, el mateix.
Emocionat per ser jugador del Barça.
Del Barça.
I haver realitzat somni. Moltes gràcies.
I voy a salir con mi papi. A sacar la pírola fuera.
Que Déu ens beneix. Visca el Barça.
Mira, ara surten imatges de l'Iñigo aquest, Martí. A veure si el veieu prim.
Home, el gras no el veig.
Fot panxa, eh?
El gras no el veig.
Va amb una camiseta ampla, perquè sí, així...
Doni. Porta, per dissimular, no una, porta una XL, porta una XL per dissimular.
I la barba, li dissimula les galtones. Home, fa unes galtones.
La barba engreixa, eh?
Sembla Joan Ignasi Elena.
Què diu, per favor? O sigui, no tenen res a veure l'una amb l'altra. Realment.
I té una tirada.
Sí, sí. Una mica més moreno, però és igual.
Si no, Joan Ignasi Elena fent uns tocs a la pilota.
Per què no? Jo sí.
Jo tinc la sensació que és d'aquells que fa un toc i la pilota ja va rodolant per sota els cotxes dels Mossos. Bueno, anem amb el Joan Torra. Joan.
Hola.
Què dius, que també tens fastidis plantar?
Ara, afortunadament no, però va ser horrorós. Oh. Dos anys amb... Sí, sí.
I on anaves, a la mútua?
Mira, havia començat anant amb una mútua, ja amb un fisio...
El mateix. A veure, un moment que vaig dir, bueno, això no s'acaba mai.
Però res, el fisio, és a dir, no t'ho arreglarà, és perseverança fent exercici a casa, perquè si no, malament...
Em va posar deures la fisio, Si m'ha posat un munt de deures, entre tu i jo, sempre em deia, els has fet jo,
Jo al principi també li deia això, però al final m'hi vaig ficar perquè...
Sí, t'hi has de posar, si no te'n surts.
Us van fer exercicis amb una pilota de tennis? Perquè aquí hi ha que dos mesos amb una pilota de tennis sota el peu.
Això ja va venir... No? Quan va començar la broma de la fastitis va ser la Lujas que em va receptar lo de la pilota i tal. Vaig fer la pilota, la no pilota...
I el bloc de gel.
Tot, l'ampolla amb gel.
Sí, l'ampolla d'aigua plena de gel.
Calma. Però no soluciona.
Yeah. El que em va anar millor a mi és això de ficar-te amb un esgraó de les escales, una tovallola, per fer doblegar el màxim possible el peu.
Això la meva afició, la Carme, també m'ho diu. Sí, sí.
Doncs és el més efectiu en el meu cas.
Fa una cosa que et va fotent un mal que... Perquè això sí, quan
normalment
veus... No les estrelles, no. O sigui, arribes a Mart i veus vida.
Oh.
O sigui, és del mal que... Jo,
un
mal...
Oh.
I ella parla...
I com els... si no passés rei, que tu estàs...
T'escriuen, jo he arribat a cridar, jo crec que m'han sentit a la Sagrada Família i tot, dels crits que està tocada a la Sagrada Família, dels crits que he arribat a fotre. Però mira, ja està resolt. Ara potser enviem a l'Iñigo aquest, que li arregli el peu.
Que duri.
Sí, sí. Bueno, deixant davant d'això, últimes hores per demanar el vot per Corem, m'ha enviat a l'Estadella. Home, cues tampoc les
veus,
Endavant.
Doncs avui és l'últim dia, efectivament, que es pot sol·licitar. De moment, a tot l'Estat ja ho han fet més de 2 milions de persones, segons Correus. L'empresa pública, per cert, ha obert la porta a ampliar el termini, en aquest cas, per dipositar les paperetes més enllà del dijous 20. Dijous que ve, que en principi és la data límit per fer-ho. A més, aquest cap de setmana obriran moltes oficines de Correus a grans ciutats com Barcelona per agilitzar els tràmits. A tot això, el PSC compara els dubtes sobre correus que ha escampat Alberto Núñez Feijóo amb el trumpisme. La candidata dels socialistes per Barcelona, Meritxell Batet, creu que el líder del PP basa la seva campanya en mentides, una estratègia, diu, perillosa, Sílvia Solanes.
Batet posa les declaracions del candidat del PP demanant celeritat a correus al mateix nivell de Trump. En una roda de premsa, l'Agència Catalana de Notícies ha estat crítica amb la manera de fer de Núñez Feijóo.
Qüestionant les eleccions, qüestionant els resultats de les eleccions, qüestionant la feina dels treballadors i treballadores de Correus. És que això no havia passat mai al nostre país. I els únics exemples que tenim al món, estic pensant en Estats Units i en Brasil, no són especialment edificants. Per tant, la marxa enrere que estem donant crec que és molt preocupant. Molt perillosa, diria.
I en aquest sentit ha demanat als independentistes que bloquegin la dreta i no el Partit Socialista.
Per cert, que a més de ser l'últim dia per demanar el vot per correu, avui també és l'últim dia que les juntes electorals tenen per dir si accepten o rebutgen les al·legacions que s'hagin presentat per no haver de formar part de les meses el 23 de juliol. A tot això, Junts per Catalunya admet que ara la ciutat de Barcelona ho té més fàcil per fer demandes a l'Estat. 10 dies abans de les eleccions, la número 2 de la llista per Barcelona, Pilar Calvo, ha dit que com que ara l'alcalde de la capital és del PSC, Pedro Sánchez atendrà més ràpid les seves demandes. Joel Peña.
Calvo ha dit en referència a la caserna del Bruc de Barcelona, que és propietat de l'exèrcit espanyol. Diu que hauria de ser una vila universitària o una residència d'estudiants. Per això ha demanat a Jaume Collboni que s'afanyi a reclamar-ne la titularitat o almenys la cessió. Diu que ara per ara la Moncloa s'escoltarà al PSC amb més atenció que Junts.
Per un alcalde socialista li pot ser molt més fàcil aconseguir doncs que se l'escoltin si el govern és del mateix color a Madrid. Però per nosaltres, per nosaltres sempre és difícil aconseguir que des de Madrid hi hagi concessions.
La número 2 de Junts, pel 23 de juliol, també ha carregat contra Ada Colau, diu, per no haver fet res per aconseguir la titularitat dels edificis del front marítim.
I una de les qüestions que se li han criticat a Pedro Sánchez durant aquesta campanya és el seu canvi de posició sobre el Sàhara. Fa uns mesos, la Moncloa va posicionar-se a favor que el Marroc donés autonomia a la regió i que prescindís del referèndum que les Nacions Unides marquen com a solució pel conflicte. Doncs bé, l'exdirector del CNI i exambaixador al Marroc, Jorge Dezcayer, creu que el gir sobtat de Sánchez va ser un error. Diu que abans hauria d'haver buscat més consensos a Espanya, ho ha dit a El Versió.
Eso es malo porque le debilita, pero sobre todo porque yo creo que la política exterior debe ser una política de Estado. Y la política de Estado responde a los intereses del Estado y no tiene nada que ver con la persona que ocupa o el inquilino de la Moncloa, ¿no? Si una política exterior cambia, que puede cambiar con el paso del tiempo, lo que hay que hacer es explicarlo, ¿no? Y en este caso yo creo que han faltado explicaciones. Pues la gente entonces empieza a lucubrar y empieza a sacar teorías.
Dezcayer critica, de fet, que ni bona part del govern espanyol coneixia el nou posicionament sobre el Sàhara de Sánchez quan es va anunciar. I ara els esports amb Xavi Comelles.
El Tour de França, Jon Izagirre ha guanyat la 12a etapa de la ronda francesa. És la segona victòria basca en l'edició d'enguany i arriba 2 dies després que Peyo Bilbao s'imposés a Issoire. A la general, Vingegaard continua el líder amb 17 segons de marge respecte a Pogacar. A Wimbledon, en joc la segona semifinal que enfronta la tunisiana Ontjaber i la bielorussa Sabalenka. De moment, el primer set se l'ha endut Sabalenka per 7-6 i ara mateix Jaber s'ha fet amb el segon per 6-4. En joc el tercer set. Ja les espera a la final la txeca Vondrousova, que s'ha desfet de Svitolina per un doble 6-3. El català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'han classificat per la final de dobles. I en bàsquet, el Barça ha anunciat aquesta tarda la incorporació de l'escorta basc Darío Brizuela fins al 2026, després de pagar la seva clàusula de rescisió a l'Unicaja de Màlaga. És el tercer fitxatge de l'equip, del nou equip de Roger Grimau, que precisament serà presentat demà a les 12. El dia en futbol, el Barça i el Girona han presentat les seves darreres incorporacions. Íñigo Martínez, com a nou jugador blaugrana per les dues properes temporades, i l'extrem brasiler Savinho s'ha dit per una temporada al club gironí, procedent del Troyes francès.
I pel que fa al temps, s'escapen alguns ruixats en sectors interiors del nord de les comarques de Girona, la resta del país, però tot continuarà tranquil les properes hores. Demà no s'esperen pluges enlloc, en un dia en què pujaran les temperatures al Pirineu Occidental i al nord de les comarques de Girona. En canvi, al Camp de Tarragona hi haurà entre 2 i 4 graus menys.
RAC 1. Aquest estiu submergeix-te en el pla més fresc i divertit. Les teves pel·lícules favorites, les teves crispetes cruixents, el teu refresc més fresquet i a viure les històries més refrescants a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana gaudeix a Cinesa de Vacaciones de Verano. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a Cinesa.es. T'esperem.
Busques un destí per a la teva escapada? Posa direcció a l'Anoia. Una comarca per gaudir de la natura, dels seus camins i corriols, per conèixer la seva història i cultura, per tastar la seva gastronomia i els seus productes locals. Quan vulguis i amb qui vulguis, escapa't a l'Anoia.
Hola, sóc el Ramon de Gerb i porto a Plus Fresc la tomata de pera, la tomata de branca i el préssic groc.
Sóc el Joan Boix i jo, de la meva finca d'Albesa, porto nectarines, paraguais i préssic vermell.
Sóc el Josep, de l'Horta de Lleida, i jo porto els carabassos a Plus Fresc.
Cada dia, els nostres pagesos arriben a Plus Fresc amb el bo i millor de la seva producció. I en menys de 24 hores, ho tens al teu supermercat Plus Fresc perquè gaudeixis del sabor de la nostra terra. Per això, comprant a Plus Fresc, compres futur per al nostre territori. I tu, què compres? Plus Fresc, el súper que t'estima.
Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Intel·ligència artificial. Qui és el millor fabricant de sofàs?
Fama.
I on puc comprar sofàs Fama?
Fàcil, a Fama Living Barcelona. Soc dins d'un ordinador, però conec Fama Living Barcelona. Ara sé que en un sofà seu.
Fama Living Barcelona, avinguda Diagonal 329, carrer Montaner 293, carrer Mallorca 156 i famalivingbarcelona.com.
I al juliol, rebaixes.
Fama Living, les botigues de sofàs que conquisten el món.
Atenció, oient, per fi ja està aquí. Torna la fira del vehicle d'ocasió a Passion Plus. L'única fira amb tots els cotxes tenen descomptes de fins a 6.000 euros. Més fins al 23 de juliol. Ocasion Plus. 12 centres a Barcelona. Noves obertures a Igualada i l'Hospitalet. També a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Estrena cotxe aquestes vacances a Ford Covesa.
Liquidació de vehicles nous i quilòmetre zero amb màxim descompte.
Ford Fiesta per 17.950 euros.
Ford Puma per 19.950 euros.
Ford Focus per 20.700 euros.
I moltes ofertes més amb entrega immediata.
Liquidació de Ford a
Covesa, Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa, Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa, Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies,
entrevistes,
reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Tots som 1.
Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Dos minuts i arribarem a un quart de set del vespre. Saludem a aquesta hora el periodista de successos i tribunals de La Vanguardia i col·laborador de RAC1, Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Entrarem en diferents matèries, però abans, per començar, la Guàrdia Civil investiga si la troballa d'unes restes òssies al fons marí del port de Tarragona corresponen a un cos humà. Els ossos es van localitzar dues persones que estaven bussejant al parc subaquàtic de la zona pròxima al passeig de l'Escullera van donar amb elles. Inicialment, el diari de Tarragona assegurava que es podria tractar d'una tíbia i d'un peroné. Bé, té els detalls l'Esteve Giral, a qui saludem a aquesta hora. Esteve, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, com esteu?
Bé, de moment ho tenim tot. La pregunta és...
Tot a lloc.
Tot a lloc, sí. Què sabem d'aquestes restes? Perquè sí que la Guàrdia Civil, que és qui ha agafat l'operació, ha estat pentinant la zona a veure si en trobava més.
Sí, la troballa la feien ahir a la tarda, als vols de les 6, eren uns bussejadors, ho explicaves, Toni, que estaven per la zona, que veuen aquests dos ossos, els crida l'atenció, donen l'alerta a la policia portuària del Port de Tarragona, que és qui té competència directa i diària en la seguretat del Port de Tarragona. És una zona, la de l'Escullera, doncs, relativament freqüentada. Les primeres comprovacions per part de la policia portuària i de Preventport, que és l'empresa que s'encarrega de la seguretat i en temes de salut laboral al port, determinen que podria tractar-se d'una tíbia i d'un peroné humans. Però aquests dos extrems encara no estan confirmats perquè la Guàrdia Civil diu que cal analitzar abans els ossos i descartar que pogués ser també d'origen animal. Per tant, encara caldrà esperar, fer més proves, fer més anàlisis, ho sap bé el Toni en aquestes matèries, no? Allò dels anàlisis forenses per descartar que no sigui origen animal i que es tracti realment de dos ossos humans, en aquest cas d'una tíbia i també d'un peroné.
A finals de juny, per cert, va aparèixer a la platja del Miracle de Tarragona un cos sense cames ni braços arrossegat pel mar. S'ha sabut alguna cosa més d'aquest cos?
El que està investigant la Guàrdia Civil és intentar trobar l'origen, la identitat d'aquest cos, un cos que estava en molt mal estat, ho deies, al patge del Miracle de Tarragona, i s'investiga també si podria tenir alguna relació amb el cos del nadó trobat aquesta setmana a Roda de Barà, a molts pocs quilòmetres d'aquí. El que es vol fer és comparar les proves d'ADN i si tenen alguna relació el cos d'aquesta dona amb el nadó, que avui hem sabut que aquest nadó era una nena de només 6 mesos d'edat. Per tant, si podria haver alguna relació, en aquest cas doncs, materno-filial, entre la dona que apareixia a finals de juny i el nadó que hem trobat, que trobaven aquest mateix dimarts a la platja de Roda de Barà. És el jutjat número 7 del Vendrell que s'ha fet càrrec de la investigació. No és una zona on hi hagi tràfic de persones, no és una zona de pasteres. El que podria haver passat, i aquesta és només una hipòtesi, és que les corrents marines haguessin portat aquests cossos fins a la Costa Daurada. És poc probable també perquè són molts quilòmetres els que haurien recorregut i el nivell de degradació dels cossos, dels cadàvers, faria que és complicat que arribin a platja o a costa. Però això encara haurem d'esperar. Investigacions en marxa, en aquest cas dels equips de forenses de la Guàrdia Civil.
Esteve Giral, moltíssimes gràcies. Ben tornat.
Gràcies, una abraçada. Gràcies. Una abraçada a tots.
Ja. Subo Minguella. Damià.
Amigues.
No és que Damià. No sempre està amb el Damià i no hi ha el Damià.
No hi és el Damià.
Bueno, jo...
Què tal pel Pompei avui?
Pues mira, avui hi ha una mica de xafogó i ens hem posat aquí dins a jugar a dòmino amb l'aire condicionat perquè a fora si no pots fotre ni dos recatades. Jo us estava escoltant, perquè tenim el ràdio posat mentre fotem la partida.
Bueno, escolteu la versió, cosa que ens sembla molt bé.
Sí. I bueno, jo... Aviam, segur no ho sé, però jo tinc de dir, pel que jo sé i pel que jo sospecho, que això de la tíbia o peroné podria ser, ja dic, no ho tinc encara confirmat del tot, però podria ser un nou fitxatge del Barça que arribi desmuntat a peces, per fascicles. Ha arribat un punt que els clubs no es fien de la solvència al Barça i a mesura que van cobrant ho van enviant.
Esclar.
Llavors, clar, anirà per peces i a mesura que hi hagi solvència anirà enviant-les allò. És un tema que t'ho tinc d'acabar de mirar, ja parlem amb el júnior, amb el meu fill, que porta més aquests allons.
Sí, sí, aquesta solvència contrastada. Sí, sí.
Però és molt probable, perquè el Barça...
Ara és una manera una mica rara, no?, d'executar un fitxatge, bueno, d'anar-lo enviant, ja, si enviant només el primer per peces al jugador.
Bueno, aviam, si et salta una dent i te la guardes, oi que te la tornen a col·locar? Pues, el mateix. Sí, sí. Avui en dia s'enganxa.
O sigui, el jugador es pot muntar sense problema.
No hi ha problema.
Però
no
és curiós que fos a Tarragona, que no anés pel nàstic, vull dir.
No, bueno, podria ser, però jo crec que no, que deu ser de les Balears que l'han enviat, no sé.
Que s'hagi perdut el paquet.
Sí. Pot ser.
Bueno, ens ho mires i ens dius alguna cosa.
Però jo crec que sí.
Clar, és una nova modalitat, sí, no? És a dir, o pagaments a terminis o pagament per peces.
Almenys que la peça sigui sencera.
Això és com quan vas a comprar congelats a granel, que dius, porto 2 euros. Pues, oiga, póngame 2 euros de calamares. Pues jo el mateix. I ja tinc 3.000 euros. Pues mira, de moment només li podem donar la tíbia al peroné. Quan tingui més, ja donarem més. I mica en mica vas completant la peça.
Bueno, molt bé, Josep Maria Minguella, moltíssimes gràcies. Adéu, adéu-siau. Bueno, canviem d'història. Continuem amb el robatori de 9 ampolles de vi valorades en 111.000 euros.
Hòstia.
Aquest dilluns a la botiga Vins i Licors Grau de Palafrugell a Girona. Uns lladres, recordem-ho, a cara descoberta, van forçar l'accés on es trobava, això sí, a plena llum del dia, en la botiga plena de gent. Van forçar, com dèiem, l'accés on es trobaven les begudes. Les van amagar en una motxilla i van fugir. Ho explicava Jordi Grau, el propietari de la botiga de vins i licors, una de les botigues més importants d'Europa, aquest matí al programa Tot es mou de TV3.
Sí, va ser amb la botiga oberta, entre 12 i 1, que van entrar els tres individus, van estar una estona voltant per la botiga i llavors es van col·locar a la zona de grans vins. I dintre d'aquesta zona, doncs hi ha el podi que en diem, i allà van estar, van treure unes eines que ja portaven, que ja sabien on anaven, i amb res, molt poc esperaven poder obrir la vitrina on hi havia amb una palanca, fent palanca i amb una ventosa, i tenien una motxilla i van anar posant totes les 9 ampolles aquestes que dèieu, no? Quan estaven fent això, una empleada nostra els va sorprendre i per això no van poder endur-se'n més, no? I van començar a córrer, ella darrere d'ells, començant a cridar atureu-los.
Segons ha explicat en aquest cas el Jordi Grau, al botí dels lladres hi havia les ampolles desitjades per les grans, atenció, fortunes del món.
Són ampolles que quasi més són obres d'art, no? Hi ha molt poques ampolles per tot el món, 2 hectàrees en el cas de la Romaner, que impliquen molt poques ampolles, i les grans fortunes del món desitgen aquestes ampolles, no? És un article de desig, de luxe, i que fa que el preu vagi pujant fins a arribar a aquests preus. Fins i tot és complicat comprar-los, doncs imagineu el desig que pot representar, doncs, tenir aquest tipus d'ampolles, no?
A veure, Toni Muñoz, què en sabem més d'aquest robatori?
Bé, doncs el que sabem, i la principal sospita, és que es tracta d'un robatori per encàrrec, perquè la majoria de robatoris d'aquest estil, d'aquests articles de luxe, són per encàrrec, és a dir, no són per consum propi, sinó per revendre'ls després, potser a grans fortunes. Es parla a vegades d'oligarques russos que estarien interessats en adquirir aquest tipus de béns de luxe.
Te l'asseguro.
Això, com deia el Jordi Grau, passa diumenge al migdia, entre les 12 i la 1. Tres persones entren a l'establiment. És un establiment molt gran, on hi ha un ampli ventall d'articles, d'ampolles de vi, i tenen un apartat envoltat de diverses estanteries on estan exposades els vins, hi ha una mena de vitrina, una vidrera molt gran, on allà s'hi emmagatzemen aquestes ampolles exclusives, aquestes ampolles d'alta gamma, no? I és aquí on van accedir aquestes tres persones, anaven mirant que no vingués ningú, i en pocs segons van ser capaços d'obrir aquesta vitrina amb unes ventoses i una palanca i fer-se amb 9 ampolles de vi. I sembla ser que en volien robar més, però com que va haver-hi una treballadora de l'establiment, doncs, que els va enxampar, i va ser en aquell moment quan van començar a córrer i van poder, doncs, fugir amb aquestes 9 ampolles. Per exemple, l'ampolla que tenia un cost més alt era la Romanée Conti del 2008, que valia 29.950 euros.
Això sí, 5 milions de peles, eh?
Sí.
5 milions de peles, eh?
5 milions de peles.
Perquè caigui terra.
Sí. La segona, Romanée Conti del 2013, 25.000...
Per aquesta roda de pes que diu vostè, doncs clar, si te la veus també...
Bueno, és que, clar, això has de tenir allà com a...
Bueno, és el que li diu, que és el que deia el Jordi Grau, que són obres d'art, que les tens allà com una obra d'art.
Les tens exposades, no?
És com els Rolex, que jo no els poso.
Romanée Conti, 2013, 25.600 euros.
Més barat.
Després, dues ampolles de l'Attache del 2015, valorades en 12.700 euros. Una Richebourg de 8.800. La més barata?
A veure.
La Chateau Margaux, del 2010, que jo crec que aquesta marca, bueno, totes són conegudes, però vull dir, aquesta em sembla que era la que prenia la Marilyn Monroe.
Ah, sí?
Ah, sí.
Em sona. I aquesta era la més barata. 1.179 euros.
Ah, doncs mira. Home, després dels preus que m'has dit,
clar, després
de... Ho he trobat una ganga.
Sí.
Regalada.
I llavors aquests russos...
Sí.
se'l barregen amb sifon, amb graciosa, i se'l foten calent, eh? Els és igual. Només ells l'únic que volen és sé que això és lujo, dame el lujo.
Ostentació.
I s'ho veuen, i els hi fotries Don Simón, els hi fotries el canviar, els hi fotries Don Simón, s'ho fotrien igual, perquè ells no tenen el
paladar.
No tenen la papilla per notar si es volen o no. S'ho foten calent, els és igual, amb sifon, amb Coca-Cola, amb horchata, a mi amb horchata es foten. Els és igual. Però ells per dir, que jo tengo...
Jo lo pago.
Jo lo tengo i tu no lo cates.
Exacte. És que ara tenim la notícia i tenim el comentari de qualitat.
Clar, de qualitat.
I s'ho foten així, eh?
Doncs sembla ser que aquests mateixos lladres, o se sospita que són els mateixos, fa 3 mesos ja van intentar robar en aquest mateix establiment.
Fixa't.
Però una treballadora els va poder enxampar quan ja portaven tot el material carregat en bosses. És a dir, quan estaven a punt de marxar, sembla ser doncs, que ja s'havien emportat aquestes...
Ara, amb una primera vegada, potser hauria...
Pujar reixa. A reforçar la seguretat.
Es veu que estaven en ell, ho estaven fent ara mateix, i, en fi, doncs ara encara hauran d'accelerar aquest procés perquè no els hi torni a passar.
No podrem sortir de casa.
Sí, aquest cas ha recordat moltíssim un que va passar a l'octubre del 2021, a Càceres, concretament al restaurant Atrio, en què es van endur 45 ampolles de vi valorades en 1,6 milions d'euros.
Jesús!
D'aquest robatori me'n recordo, perquè se'n va parlar moltíssim.
Se'n va parlar moltíssim, sobretot per l'import del qual estàvem parlant. Són 45 ampolles, 1,6 milions d'euros. I finalment, 9 mesos després d'una llarga investigació per saber qui hi havia al darrere d'aquest robatori, van poder detenir a 2 persones, una dona mexicana que havia sigut Miss...
Veus?
Havia sigut model Miss México.
Fixa't.
Una dona de 29 anys i el seu acompanyant, un home de nacionalitat romanesa i holandesa, tenia la doble nacionalitat.
Russos.
No, russos no.
Russos no, que tot acaba d'escoltar.
Venen aquí.
Russos no.
I només estan a veure per on...
Doble nacionalitat, romanesa i holandesa.
Està escoltant el Toni Muñoz?
No, no escolta.
Home, és que a vegades estan tapats.
És tu que no escoltes, que et poses amb xas porno.
Que no ha dit...
Però què diu?
Que no ha dit en cap moment...
Pari de dir bajanades.
Però bueno, no es dic amb cap xas porno...
No, home, a veure...
Això per començar. I després li està dient que no són russos.
Bueno, però el romaní era...
Està allà a tocar...
Era soviètic.
Perquè està a roda 3, miri, són cubanos perquè són comunistes.
Tot és la URSS, eh?
Però clar, és que aquest senyor parla en pessetes, encara.
Clar, és que anem a un ritme... És, exacte, és quan anaven els atletes amb les samarretes de la URSS.
Gorbachev...
Bueno, no era rus, era de nacionalitat romanesa i holandesa, tenia 47 anys, i sembla ser doncs, que uns mesos abans havien intentat atracar o... Van anar a aquest restaurant Atrio de Càceres, van rondar per aquella zona per veure com podien... fer-se amb aquestes ampolles. Finalment van actuar el 27 d'octubre de l'any 2021, van reservar primer, van sopar a l'hotel el restaurant que té 2 estrelles Michelin, van menjar el menú degustació, 14 plats, després van pujar a l'habitació i sembla ser que per despistar...
Van pagar.
I amb no portaven ni maletes, portaven només una bossa, van pujar a l'habitació. Això ja... després, a toro passat, és molt fàcil de veure. Ara, en aquell mateix moment, doncs, ningú va sospitar.
Clar, no veus res estrany.
Doncs aquella gent van pujar a l'habitació i aquella dona va començar... En veure que només hi havia una persona a la recepció, va començar a trucar i a demanar menjar. Això també, a toro passat, el recepcionista deia, bueno, aquesta senyora perquè demana menjar si acaba de menjar-se 14 plats del menú degustació.
És bona,
però trucava demanant, per exemple, una amanida, no? I d'una forma molt insistent. Què és el que intentava? Doncs intentava que el recepcionista doncs, li pugés l'amanida i, mentrestant, la seva parella anés a la recepció a robar la clau de la bodega per emportar-se després aquestes ampolles. En un primer moment, quan va demanar aquesta amanida, doncs l'amic no va trobar la clau que tocava, se'n va emportar una altra, que no obria la bodega, i aleshores aquella senyora va haver de tornar a trucar i demanar una altra cosa. I va demanar un postre. I després...
Una cosa per tirar avall.
Exacte, perquè el recepcionista estava ja al final de dir, bueno, és que m'insistia tant que al final vaig dir, bueno, doncs donem-li un postre a aquesta senyora, però també li semblava estrany, perquè venia de sopar 14 plats del menú degustació. Finalment, doncs, li van pujar el postre, el seu company, doncs, va poder baixar avall, va agafar una clau mestra que obria la bodega i, finalment, doncs, es van poder apoderar d'aquestes 45 ampolles per valor d'1,6 milions d'euros. S'ha de dir una cosa...
Un moment. Sí. Si poden callar una miqueta...
No, s'ha de dir una cosa.
No, és a dir, on les van posar totes aquestes ampolles?
Doncs en unes bosses, primer, dues maletes que... no són les amb les quals havien entrat a l'hotel, no sé d'on van sortir, però dues maletes, i després dos bolsos, dues bosses de mà, i a part hi ha un fet que també és bastant curiós, i és que van embolicar les ampolles de vi amb les tovalloles de l'hotel,
aquelles que també se les van emportar.
Però tu saps el que pesa? O sigui, clar, 45 ampolles.
No, no, home, només et dic, 6 ampolles
ja pesa...
que van amb una caixa, ja, és el que diu la Kaila.
Moltíssim.
Pesa moltíssim. Sí, 46? Com ho van...
No ho entenc, eh?
Jo tampoc.
No em quadra. Bueno. O sigui, com ho van fer aquesta gent? No quadra?
Doncs no, agafeu una caixa de 6.
No, és que en una casa... Perquè, clar, el vidre pesa
ja
molt.
Pesa.
Pesa molt.
Devien ser a mig litre. O...
No.
És que, perdona, traginar 46
no és fàcil,
ampolles...
Eh?
No és fàcil, eh?
Sí, sí. Però ho van fer, i clar, van desaparèixer. S'ha de dir que el preu entre el que era... S'ha de diferenciar entre el preu de la carta... Aquell preu tenia, a la carta, els 45 vins costaven 1,6 milions d'euros, però el preu que l'havien adquirit era la meitat. Mm. Això es va fer un peritatge, i aquesta és la indemnització que després els van jutjar ara el passat mes de gener, i els van imposar una pena de 4 anys i mig de presó per robatori.
Per tant, els van enxampar.
Els van enxampar 9 mesos després, quan intentaven creuar la frontera entre Croàcia i Albània.
Veus? Tant, oi,
amb tot d'ampolles, o no?
No, les ampolles mai s'han trobat.
No, se les devien
veure. No, les ampolles no s'han trobat mai. I no se saben on són.
I els diners sí que se'ls han trobat?
Sí, les 46.
Els diners tampoc. Els diners tampoc.
Van trigar uns mesos, doncs, una ampolla per cada... Nosaltres una ampolla de vins dura una setmana.
Bueno, encara és molt.
Bueno, doncs per això se les devien veure.
No.
I ara et diré la teoria de per què ella demanava menjar i no era sospitós.
Ja veuré.
Perquè ella va dir que el menú de degustación no me ha gustado, porque no he comido nada, porque todo me hacía manía, y tráigame algo de comer, porque estoy hambrienta. Això, aquestes les...
Perquè era massa petit, potser, no? El menú de degustació...
Aquests menús de degustació, aquests menjars, aquests menjarets moderns...
Més gran el plat que el...
Ara...
A tot
viva
això...
el vino! Exacto, que
exacte,
viva el vino!
Exacte, sí, exacte. No, dic que parlant de vins i robatoris, aquests dies també hem conegut una sentència que condemna a 2 anys de presó al sommelier del restaurant guipuscoà Mugaritz, Guillermo Cruz, per vendre a tercers, que parlem de vi, ampolles del restaurant i quedar-se'ls guais.
Té tela.
És molt fort.
Sí, l'ex-sommelier del Mugaritz, Guillermo Cruz, que va ser nomenat o reconegut com a millor sommelier d'Espanya l'any 2014, doncs ha estat condemnat a una pena de 2 anys de presó i ha de pagar una indemnització de 22.487 euros per fer això que explicaves, no? Ell sembla ser que tenia un raconet al celler del restaurant Mugaritz i on ell diu que adquiria ampolles seves. És a dir, ell li comprava amb efectiu amb el propi restaurant perquè li sortia millor de preu i després ell les revenia a tercers i els guanys els ingressava en un compte propi seu. El restaurant deia que això no és veritat, que ell no pagava per aquelles ampolles i que eren ampolles del restaurant que les revenia a tercers i ja es quedava els guanys. Ells havien parlat d'un gran nombre d'ampolles, finalment doncs, el tribunal n'ha considerat que eren unes 200. És
home,
déu-n'hi-do,
eh?
Sí. Però se'n parlava que eren moltes més. Finalment s'ha pogut acreditar a partir de les factures que va presentar al restaurant dient veus com les vaig comprar jo, no les va comprar ell, no figura cap mena de factura ni d'intercanvi ni de document que acrediti aquesta compra-venda. I s'han pogut acreditar això en 200 ampolles que es considera que Guillermo Cruz hauria revenut de forma il·legal a terceres persones.
Molt fort.
Això la sentència la vam conèixer la setmana passada. Per tant, el món del vi ara mateix està una mica sacsejat.
Jo veig.
Bueno, anem amb un apunt ràpid dels 5 detinguts dels Casuals. En total ja en portem 33 de detinguts.
No pot ser.
A veure, bueno, no pot
ser.
Són del Barça, però a veure. Se'ls acusa de delictes molt greus.
Sí, se'ls acusa d'extorsions, de narcoassalts, de segrest, de dos crims.
Que dius?
Sí. I sobretot ara el que hem d'explicar, bàsicament, perquè hi ha aquesta operació oberta dels Mossos d'Esquadra, va començar el passat 9 de juny amb la detenció de 28 persones, ara aquesta passada setmana, fa un parell de dies, també es van detenir a 5 més, però falta el cap de l'organització, Ricardo Mateo. Ricardo Mateo és una persona que es considera el líder suprem, realment la persona que remena les cireres en el
aquest
món...
No està detingut.
Aquest encara no està detingut. De fet, el dia 9 de juny, quan es va desplegar aquest gran dispositiu dels Mossos d'Esquadra, van anar a casa seva, però ella ja havia desaparegut. Per tant, devia tenir algun tipus d'informació prèvia que va fer doncs, que marxés. I, en fi, ara mateix doncs, el segueixen buscant, però els Mossos d'Esquadra donen per escapçat completament aquesta banda de delinqüents, perquè els casuals, hem de dir que és la facció més violenta dels boixos nois. Jesus. És una organització que neix a partir, diguéssim, del hooliganisme del camp del Barça.
Però ells anaven al camp del Barça?
Ells hi anaven abans, però ells hi segueixen anant, però no entren dins l'estadi, sinó que es queden als afores. No, però per què serveix tot això? És a dir, el futbol al final és l'excusa amb la qual ells acaben reclutant a nous membres. És a dir, ells continuen fent trobades amb altres aficions rivals per estomacar-se, van sobretot en viatges per tota Espanya i en fi, queden per estomacar-se i per apallissar-se.
Però ja queden amb aquest... O sigui, a veure... Sí. Queden amb aquest objectiu.
Sí, sí.
D'anem a pallissar-nos?
A vegades sí, queden i s'enfronten en disputes, però...
És la fi del món.
Això els serveix per reclutar nous membres. I aquests nous membres serveixen ja a l'organització que es dedica no només a això, a estomacar-se, sinó a altres coses. La principal, el tràfic de marihuana. Ara han establert diverses, o han desarticulat, tres plantacions de marihuana per tot Catalunya. Fixa't. Es dedicaven al tràfic de drogues, tenien també, doncs feien narcoassalts, és a dir, robar la mercaderia
d'un
altre.
Jesús.
També es dediquen a extorquir...
Poden callar els dos?
Jo tenia una dona de feines que em robava el suavitzant, I es va fotre un bitter cas i va desaparèixer l'ampolla, mai més la vaig trobar. I jo havia comprat 6 i en tenia 5.
Fixa't.
Bueno, no seria el mateix.
Sí, jo també tinc la factura que ho podia acreditar, el pack de 6. Jo no me'l havia fotut. No seria... vaig aparèixer, i el baix de vidre no el vaig trobar mai a la baixura.
Sí, no seria el mateix. En aquest cas el que fan és robar marihuana de...
No me l'imagino una norma com seria dels Mossos d'Esquadra a denunciar que li han robat suavitzant.
I un bitter cas de vidre.
Imagini's. Per és que estem parlant de delictes molt diferents, m'entens?
Que són més bons els de vidre.
Sí, perquè el guarda més bé el gust.
Tot aquest cas...
Sí.
Tenim un document que us he portat. Sí, tot aquest cas, aquesta operació neix a partir d'una investigació que obren els Mossos d'Esquadra després que un grup de boixos nois, dels casuals, que és la facció més violenta d'aquest grup radical, neix a un bar de la rodalia de Cornellà al Prat, on hi havia aficionats a l'Espanyol, entressin i destrossessin tot el bar. Just. El bar es deia Los Cazadores, hi havia seguidors de l'Espanyol, i sembla ser doncs, que aquella actuació que van fer els casuals dels boixos nois era en venjança perquè sembla ser que els Brigades Blanquiazules, que són els altres ultras de l'Espanyol, havien donat l'adreça de quin és el bar on es reuneixen els boixos nois als seguidors del Benfica radicals que havien de venir aquí quan el Barça s'enfrontava contra el Benfica. Doncs com a represàlia per haver donat aquella informació d'on estaven els boixos nois, van anar a rebentar-los
el
bar.
Silenci!
I després d'haver-los rebentat el bar, van enviar un missatge als radicals de l'Espanyol que ara els Mossos d'Esquadra han recopilat en aquesta llarga investigació, que deia això.
Decidnos ya hoy dónde, cómo, cuándo y cómo. Vamos a callar un momento, por favor. Vamos a quedar hoy, vamos a limar asperezas hoy. ¿Cómo lo queréis? Si queréis a mano pelada, a mano pelada. Si queréis a cuchillo, a lo que queráis. Pero hoy ya, porque estáis haciendo una cosa de fútbol, una guerra en la calle. Y al final os haremos daño de verdad, porque sois una afición vosotros. Y nosotros somos delincuentes. Haceros a la idea. Vale, vamos a ver cómo lo hacemos. Porque aquí una mujer que va con vosotros está dando la cara por vosotros. Sois ridículos. Y ahora estáis diciendo mi nombre por teléfono, por las redes sociales. Chivandos, tío, pero ¿cómo? Es que no vais a cambiar en la vida. Sois la peor afición del mundo. Y ahí reíais en las redes sociales. Han roto el bar de los voices. No tenéis cojones a romper. Estos son los famosos boys. Estos son los famosos boys.
Sí, recorda Peaky Blinders, això,
Sí, sí. No, de fet, els Mossos consideren que és una de les organitzacions més violentes i més perilloses que hi ha ara mateix a Catalunya, els casuals del FCB, que es diuen, Futbol Club Barcelona.
Però són de Barça?
El
Barça és l'excusa, diguéssim. Però sí, van néixer...
Està dient que és l'excusa.
Sí, sí.
Ah, bueno, és que... Com que
però bueno, les activitats o les accions violentes al voltant de l'esport segueixen, eh?
O
han seguit al llarg d'aquest...
No, no, és que fa molta por.
Sí, sí, fa molta por.
A veure, abans d'acabar... Podem donar per acabat ja el judici per la... De, en aquest cas, el judici del que era l'escorta assessor del president Carles Puigdemont quan va marxar?
Sí, avui ha quedat vist per sentència.
Que estava sota el paraigües de l'exconseller Miquel Buch.
Sí, recordem doncs que al conseller Miquel Buch li demanen 6 anys de presó...
Quina vergonya!
...per haver contractat com a assessor l'escorta de Puigdemont. Per què? Doncs bàsicament perquè consideren que va seguir fent d'escorta, com que van demanar amb el govern espanyol, al Ministeri de l'Interior actual, és a dir, al Marlaska, li van dir, escolti, al senyor Puigdemont potser que li posem una escorta perquè està a Brussel·les i
sí,
com a expresident...
Sí, sí, més, havia tingut ja algun ensurt perquè exacte. Anava sense protecció, recordo un dia a l'aeroport,
amb
un individu que el va vacilar.
No, i que ell com a expresident té la potestat, té aquesta prerrogativa que li correspon com a autoritat de tenir un servei de protecció. El govern espanyol ho va denegar considerant que era una persona doncs, que estava en rebel·lia, que estava processat pel Tribunal Suprem i que, per tant, havia perdut la condició d'autoritat. Aleshores, segons l'acusació, segons el que diu la Fiscalia, des d'aquí, des del govern de la Generalitat, es va contractar com a assessor una persona que ja li estava fent d'escorta, que és un sergent dels Mossos d'Esquadra, que es diu Lluís Escolà, i que va ajudar a marxar a Puigdemont a l'octubre del 2017, quan el 29 d'octubre, concretament, i que se l'havia vist ja doncs, fent tasques, diguéssim, de vigilància o de protecció. Però aquí el debat és, no és tant si ell feia o no feia aquestes tasques de vigilància, perquè, bueno, feia un cert acompanyament, sí. Sinó si es pot considerar si aquelles tasques d'acompanyament o de vigilància era pròpiament les que realitzava una escorta, perquè una escorta, el que ells diuen és, sempre ha d'anar armat, va amb un equip i porta, diguéssim, té tota la formació, tota la preparació i tal. Pot una persona que no va armada, que no porta una armilla antibales, dir que fa d'escorta? Doncs això és el que haurà de determinar el tribunal. I l'altra cosa, que jo crec que avui ha quedat bastant clara o al llarg de tot aquest judici, és un assessor no té horaris i pot estar on vulgui. Un càrrec de confiança del govern. Perquè, clar, aquí hem preguntat... Bueno, aquest senyor era assessor, però estava sempre amb el senyor Puigdemont, que no feia la seva feina. Diu, bueno, doncs que nosaltres no vigilàvem on estava. Nosaltres volíem que estigués sempre disponible pel conseller.
I duia aquell cordill de telèfon a l'orella?
Allò de color transparent.
No ho sé, crec que no.
Doncs si no duia allò, no era.
Sí que és veritat que avui la Fiscalia ha posat sobre la taula doncs, diversos missatges en què el propi escolar, el propi sergent dels Mossos, doncs, exhibia que feia d'escorta del Puigdemont. De fet, ja va enviar una felicitació de Nadal dient bones festes des de l'equip d'escortes de Puigdemont.
Era una broma, home.
Sí, bueno, jo també puc dir que sóc de Tabàrnia.
Això és el mateix que ha dit l'advocada de Miquel Buch, dient, bueno, una cosa és el que diguis...
Ara, si l'advocada de Miquel Buch està en les seves línies, Miquel Buch el veig condemnat, eh?
Per què?
Home, perquè si la gran defensa de Miquel Buch és el seu argument,
que
no s'aguanta per enlloc...
Bueno, ja veurem, eh? Ja veurem a veure què passa. Jo crec que està tot obert. No, jo no m'atreveixo a dir que el condemnaran, perquè... No ho sé, no ho veig clar.
No ho veus clar.
No, vull dir, ja veurem.
Bueno.
Passa que, clar, també s'ha de dir que amb els antecedents que tenim de sentències a independentistes, vull dir...
Tot és possible.
Sí.
I això, els escortes, davant d'on viu l'Artur Mas, hi han 2 conos i una cadena... Perquè pugui aparcar el cotxe oficial, eh?
No, perquè ell és expresident i li correspon aquesta prerrogativa.
Però allò és terreno público, eh? Perquè tens de tenir 2 conos i una cadena.
Sí, avui Miquel Buch ha explicat, doncs clar, li diu, però vostè el senyor aquest, per què el fitxa? No? Diu, perquè jo sempre volia envoltar-me dels millors.
Claro.
Diu, ja, però vostè el coneixia? Diu, no, jo no el coneixia. Però... I sabia que anava a veure el senyor Puigdemont? Diu, no ho sabia. Diu, però vostè, per exemple, va coincidir amb ell a la Casa de la República en una reunió. No el vaig veure. Vull dir, ho ha negat absolutament tot. I els altres dies també han comparegut els càrrecs o exalts càrrecs del Departament d'Interior, que també doncs, posaven en valor això. Aviam, un assessor no cal que estigui sempre fitxant a la conselleria, no cal doncs, que el veiem gaire, sinó simplement el que ha de tenir és disponibilitat, que quan el truquis t'agafi el telèfon.
Claro.
Ens és igual on estic.
Claro, i si es passa tot el dia allà és perquè pots...
Cosa que per una banda juga a favor, diguéssim, aquest argument a favor doncs, del mosso, que també està acusat i que li demanen 4 anys i mig de presó.
Home, va.
Però, per altra banda, diu molt poc dels assessors, no? Perquè un càrrec de confiança que puguis estar on... sense fitxar i sense
dir res. És que jo, per exemple, amb el Toni Clavés. El Toni Clavés, jo puc ser amic d'ell i assessor. De fer coaching. Vinga, anima les mofletes, anima les mofletes, ríete. Moflete per arribar, ríete. Ara t'estic fent coaching. I ara anem a prendre una cervesa i som amics.
I no tens hores.
I no són hores.
I no tens hores.
I una cosa és feina i l'altra és amistat. Cosa que
no, però ell no era assessor de Puigdemont. Ell era assessor de Miquel Buch.
Sí, és el mateix.
És el que t'estic dient.
Ja ho he dit.
Home, que no escoltes.
És a dir, dels 224 dies que va ser assessor de Miquel Buch, 105... es considera que va estar en Puigdemont.
Però el que et deia...
És com si ell vingués a casa meva i després fos...
És com si tu em truques, dius, on t'eres? Pots anar a buscar un picantó, un pollastre a l'as, tu mateix. I per qui treballes? Doncs t'he fet a favor.
Però va buscar el pollastre a Brussel·les, eh?
Sí.
Però com dic, jo crec que la clau de tot és saber si...
Músculs, van buscar músculs.
Ja.
Era assessor, podia estar a Bèlgica o a Brussel·les, perfecte. Però feia d'escorta o no feia d'escorta? Bueno, doncs
no,
aquí està el que consideren.
No, que no ho veieu, que no.
Pujar molt de preus, musclos, eh?
Toni Muñoz, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fem una pausa i saludarem David Solans, que ens porta altres qüestions aquesta tarda. A veure què...
Una malla em costava 80. Sí. Ara, 5,95.
Fixa't.
La mateixa malla,
Toni, perdoni un moment. Ha de fer comentaris. allò com si fos, sap, un... Sí, vinga, el comentari, el que salta, el que li dona la gana.
Clar,
a Tom, o sigui, a tor i a dret, no té relació.
Sí, dels músculs de Bèlgica.
Estàvem parlant de músculs.
Sí, de veritat.
D'un 80 a 5,95.
Sí, sí, ja ens ha quedat clar, sí.
Versió RAC 1.
Inicia en la secció de ciència una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
A Instituts Odontològics cuidem activament la teva salut dental i el teu benestar amb un equip mèdic de primer nivell. Estètica, ortodòncia invisible, implants de càrrega immediata. Demana la teva primera revisió gratuïta a IOA.es o trucant al 900-131-002. Instituts Odontològics. Perquè, quan estàs bé, somrius.
Sondra Radvanovski i Piotr Bechawa, junts de nou al Liceu. Dues de les veus més estimades pel públic en un recital memorable amb grans àries de Verdi, Puccini i de Dvořák. Tosca, Aida, Rusalka. Els dies 13 i 16 de juliol. Entrades a liceu.cat.
Quants anys fa que dorms en el mateix matalàs?
Sabies que a partir dels 10 anys el teu matalàs pot provocar-te mals d'esquena, nits d'insomni?
Aprofita ara el pla Renove de Son Pura i descobreix un nou descans.
Son Pura, número 1 amb matalassos de molles ensecades segons els consumidors.
Troba el teu Son Pura a les millors botigues especialitzades.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja hi ha la venda d'extra d'estiu de l'11. Un gran premi de 15 milions d'euros i no ve sol. A més, hi ha 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. Posa un nou estiu a la teva vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
RAC 1.
Islandesos, islandeses...
Que comença, que comença!
Si són Let's Set...
Això és Islàndia.
Avui a Islàndia...
Hòstia, el perrus no.
El pla de pensions jo me'l vaig polir a les nits a París.
Hort, Roc, Nil, Jean, Paul, Iu, Ada, Ona...
El primer dia que em vas oferir treballar amb tu, jo vaig mossegar... l'entrepà i em vaig trencar un queixal.
No!
Vuitè i últim vaticini, Elisabet II continua sent la reina d'Anglaterra.
Sí, sí, no sé si es durarà més ella que l'Islàndia.
Dimecres, 19 de juliol, a les 7 de la tarda,
La Festa Islandesa, amb Albert Om i tot l'equip des de la sala Luz de Gas de Barcelona.
Si són les 7...
Que s'acaba, que s'acaba!
Amb la col·laboració de Borges i Play. RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
David Solans, bona tarda.
Bona tarda.
El David Solans, que farà Solans. El...
Exacte. Solans, l'última hora.
Exacte. Jordi Margarit, bona tarda.
A la teva, Catalunya. Tu a la teva.
Sí, exacte, exacte. Ella a la teva i el Solans també, que ens farà el bis del programa. Bé que li agraden els bis,
Solans. Sí.
Ens faràs el primer bis amb la vaga d'actors. I no només d'actors, sinó també ja portem dies de guionistes a Hollywood.
Sí, perquè el sindicat d'actors ja és a punt de fer oficial, diguéssim, que s'ajunta amb els guionistes per fer aquesta vaga. Una notícia que col·lapsaria la indústria cinematogràfica perquè en cas de fer-se oficial els sindicats prohibirien als actors, atenció, continuar amb els rodatges de pel·lícules i sèries en marxa, anar a events multitudinaris com el Comic-Con de San Diego, anar a premiers, estrenes o events de pel·lícules, o promocionar qualsevol metratge o sèrie. La decisió arribaria després de més de 4 setmanes de tenses i infructuoses negociacions amb l'Aliança de Productors de Cinema i Televisió, una entitat que representen els principals estudis, inclosos Amazon, Apple, Disney, NBC, Universal, Netflix, Paramount, Sony o Warner Bros. És la primera vegada que actors van contra la indústria del cinema i la televisió des del 1980 i la primera en què actors i guionistes coincideixen des del 1960, fa 63 anys, quan Ronald Reagan era president del gremi d'actors abans de ser president d'Estats Units i arribar a Casa Blanca.
Per valorar el que està passant amb els actors a Hollywood, saludem el director de cinema, Albert Serra. Albert, bona tarda.
Sí, bona tarda o no, vull dir, és que depèn de com tu miris. Bona per aquí.
No, jo dic que bona tarda.
És una manera de saludar.
Molt bé, vull dir, saluda, sí, què vols?
Bé, volíem saber un director de cinema com tu que, tot i que sempre has defensat filmar, fer les pel·lícules amb gent amateur, en les teves darreres pel·lícules, per exemple, Pacific Fiction, sí que comptes ja amb actors professionals, no? Per tant, quina opinió tens d'aquesta vaga i de quina manera pot afectar el món del cinema, la indústria del cinema?
Bueno, jo sincerament no sé quin problema hi veieu, no? Vull dir... Bueno, és molt millor, però molt millor. Vull dir, els actors professionals pues, només que molesten, vull dir, només estan per ficar-se on no els demanen. Vull dir, tots aquests actors coneguts que no tenen cap mena d'interès per res, vull dir, t'agafen una trama que és magnífica i te la converteixen en una cosa vulgar, una cosa que no val per res. Vull dir, mira, com el Sergio López, vull dir...
Però escolta, què
diu? El Sergio López de Pacific Fiction... Bueno, em va desgraciar la pel·lícula, jo us ho vaig explicar.
Estava lligat molt amb una trama d'una gent que no surt i fins i tot hi havia assassinats, etcètera, que d'especulació immobiliària a l'illa, no? Que tenia una altra subtrama. Sí. I així tenia moltes més de xons i escenes de les quals una sobretot o dues eren genials. Però tot aquest tema, la pel·li ja durava 2 hores 45 i tot el tema de l'especulació immobiliària està una mica més vist, saps? Ho hem vist més a altres pel·lis o d'altres sèries. En canvi, lo nuclear és una cosa una mica més així abstracta.
I aquí és on tenia més paper el Sergi.
Sí.
Perquè el Sergi queda...
Clar, no s'entén bé.
Queda una mica de...
Sí, queda com altres secundaris al mateix nivell, una mica, però sense un perfil, diguéssim.
Clar, jo dic, bueno, ja agafarà, saps? Però
no agafa volada.
No, fa un... El que diu l'Albert, fa un paper de...
I no es queixen després?
Això d'entrada sempre s'explica, i tothom ho sap, el meu rodatge és que... Bueno, això en Sergi ja ho sabia, però a més vull dir que el vaig deixar ben clar, vull dir, això i això, i ells ho accepten, evidentment, vull dir que el que els agrada és venir a experimentar, però si surts més o menys, ja, si ho saps des del principi no té cap problema.
Sí, a més és que l'actor professional, tu quan vas a veure una pel·lícula ja ho veus.
Sí, el Sergi va anar al rodatge, però...
Experimentar.
Sí, bueno, va experimentar.
Si sortia més o menys a la pel·lícula, el Sergi López tant se li infusia.
Sí, bueno, va experimentar com li tallava totes les escenes que sortia ell, bàsicament. I aquesta va ser l'experiència.
Sí, no sé si va quedar massa content.
Aquests actors famosos, al final, només saben interpretar-se amb ells mateixos. I tu mires i el veus amb el Sergi López, no veus el paper que havia de fer. Vull dir, això a mi no em tremola el pols, no tinc cap mena de problema. Si algú no m'agrada, me'l carrego. Vull dir, com unes actrius que vaig tenir, que tampoc no em van agradar, i fora.
Una que romàntica que hi havia, que també va caure, no? Entenc?
Sí.
S'ha quedat una mica més prima, no està, el guió era una mica més important, però després fueron tota una sèrie de problemes.
Bueno, no t'agradava l'actriu, no?
No m'agradava l'actriu, al cap de 5 minuts el primer dia de rodatge pues, la vam apartar, després en va venir una altra, que era molt bona, que hi havia treballat amb mi i tal, i va fer unes escenes molt bones, però es va discutir amb el productor per diners i va marxar.
Això no és que marxar amb avió de Tahití?
Bueno, aquest, en aquest cas va ser bastant violent, fins i tot.
Ah, sí? Què vols dir?
No, vull dir, la discussió de diners, clar. I que no es van entendre, i havien fet un tracte, i després un va dir que l'altre era no sé què, bueno... Coses.
Però que marxi, qui li diu? Li dius tu, o com se li diu?
No, en aquest cas el productor.
Ah.
Sí, bueno, per tant, tots aquests...
O sigui, aquest bueno, rodatge devia ser maco, eh?
No, vull dir, fora, ja està. El Sergi López,
allà amb una cadira, anar passant els dies.
Aquí, sí.
Dues actrius, dues van agradar al carrer.
Sí, bueno, i discutir-nos per diners, vull dir... I aquests actors de la vaga, doncs, bueno, jo me'ls carregaria. No hi hauria cap problema, vull dir, que se'ls carreguin, fora, fora. Vull dir, que es vagin a fer cambrers, que es vagin a carregar extintors, el que vulguin, fora.
Populatxo, barato.
Barato, sí, vull dir, el total populatxo... Diràs tu, si no tenen nivell mental per fer res.
I ens diuen, per cert, que aquesta vaga de guionistes de Hollywood de la que estem parlant, que està afectant seriosament també, de rebot, a la indústria de la producció audiovisual a Catalunya.
Bueno,
perquè hi ha produccions
igual.
Molt grans
que
han hagut d'aturar els seus rodatges, bueno, afectant a molts professionals i deixant d'arribar molts milions a aquesta indústria.
Bueno, pues que tanquin, vull dir, que estiguin una altra cosa, faten un ERTO, m'és igual.
Què més tens?
Mira, parlem d'estafes, perquè un restaurant de Pamplona denuncia una estafa orquestrada en plens Sant Fermins amb 60 cancel·lacions en cadena de 146 comensals.
És el restaurant... on està l'estafa?
Home, t'ho explico. És el restaurant Cabo, molt conegut a Pamplona, que en els dies més importants de l'any, doncs, pel negoci, ha patit una allau de cancel·lacions que li han fastiguejat les festes. Això, són 60 reserves, 146 comensals que... just cancel·laven quan arribava l'hora de dinar.
Fixa't.
El restaurant tampoc ha pogut mitigar les pèrdues que podrien superar els 18.000 euros amb la seva política de cancel·lació, perquè cobraven 25 euros si fallaven,
sí.
Però què passava? Que les targetes de crèdit que s'havien presentat no tenien fons i els telèfons de referència eren fraudulents. A principis pensaven que les cancel·lacions eren de gent que s'havia quedat adormida després del xupinazo, allò, una nit de festa,
sí,
i això.
Sí, sí.
Però clar, es van adonar que era tot premeditat i orquestrat per fer mal al local.
Oh.
Un restaurant que està gestionat per gent molt jove i que es va haver de reinventar per la pandèmia després d'estar 14 mesos tancat.
Oh.
Doncs algú que els hi vol molt mal ha organitzat tot això per quedar-se sense,
en fi, ai, pobre,
sense reserves. Bé, acabo amb l'àudio del dia. És pel senyor Marcelí, que és un dels amants del Tour de França.
Sí.
Un àudio de la transmissió del Tour de Televisió Espanyola i Teledeporte, per si quan ha passat vostè estava fent la becaina, per exemple.
Sí.
Atenció a l'acudit que ha deixat anar Pedro Delgado davant l'estupefacció de Carlos de Andrés.
¿Sabes qué apellido has?
Tiene más as.
Yo no, pero no lo quiero saber.
A ver, Alex. ¡Ochoa! ¡Ochoa!
No le rías. Alex,
pues
por favor.
¿Qué dices? Es lo mejor de la tarde de hoy.
Vayan al tour en ocasión.
¡Ochoa! ¡Ochoa!
¡Ochoa!
Encara no has reservat les vacances d'estiu? MSC Cruceros t'ho posa fàcil. Aprofita les millors ofertes d'última hora i gaudeix del Mediterrani en un dels seus tres vaixells amb sortida setmanal des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs des de 839 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència o a msccruceros.es.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a iLerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita iLerna.es o truca al 973 72 78 78. Si vols FP, vols iLerna.
Del 12 al 23 de juliol, el Ballet de Kiev torna al Teatre Tívoli amb Llac dels Cignes. Vine i gaudeix d'un espectacle solidari. Destinem 2 euros de la teva entrada a ajudar els refugiats de la guerra d'Ucraïna, en col·laboració amb la Creu Roja. No et perdis aquest clàssic, el Llac dels Cignes al Teatre Tívoli. Aconsegueix la teva entrada a balanaenviu.com.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques. Ocasió
Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasió Plus.
Estrena cotxe aquestes vacances a Ford Covesa.
Liquidació de vehicles nous i quilòmetre zero amb màxim descompte.
Ford Fiesta per 17.950 euros.
Ford Puma per 19.950 euros.
Ford Focus per 20.700 euros.
I moltes ofertes més amb entrega immediata.
Liquidació de fora.
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Montràs.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Pots reformar o pots fer el teu projecte amb Fontgas. 35 anys de servei distribuint materials per a instal·lacions, reformes, climatització, sanitaris i molt més per a casa teva o per al teu negoci. Vine a les nostres 6 botigues Fontgas de Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers i Sant Celoni. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i RAC1.cat. Tots som...
Més...